a Ràdio Maricel, a cel obert.
Deu i 12 minuts, ha passat l'estiu. Quin estiu? Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Quin estiu?
Quin estiu?
Quin inici de legislatura?
Bueno, estem entretinguts, això és Sitges.
En uns moments parlem de tot plegat, però abans, vas, que m'ho posa d'aquí, obre una llibreta, no ha vingut mai amb notes. I li dic, què fa un home que no ve mai amb notes? Amb una llibreta acabada de començar amb notes. Ei, i com que Luis Miguel García és... té un punt, vostè té un punt desafiant d'aquells de, va, anem a sacsejar una mica les coses i em dieu que porteu quelcom que pot interessar als oients.
Sí, home, sí, jo crec que sí.
Sí?
Tothom interessa als oients i
doncs,
s'ha d'informar.
Doncs comencem per aquí, no?
Bueno, endavant, cap va. Problema. Nosaltres, arran d'alguna piulada a Twitter i la notícia que va publicar el setmanari d'aquí de la vila sobre el tema del rec dels carrers, sí que volien dir, perquè sembla que no, o no s'ha entès bé o no es vol entendre. Estem en una situació de sequera, és una situació d'emergència climàtica, jo crec que tothom és conscient d'aquesta situació i el que s'ha de fer des del govern és començar a treballar, però ja no treballar de cara a aquesta setmana, sinó treballar per els propers anys, perquè és una situació que ja ha vingut per quedar-se a la vila com a la resta del món. I nosaltres el que sí que volien deixar clar és que nosaltres ja vam començar a treballar abans de les eleccions, a veure quines opcions teníem, i van detectar que havia una opció que era viable i era factible de tirar endavant, aprofitant de l'aigua de la depuradora de Sitges. Inclús de les dues depuradores, estan també de la del Garraf, però sobretot la depuradora de Sitges. I la manera d'aprofitar aquesta aigua és utilitzar l'aigua regenerada per poder utilitzar-la pel rec i netejar dels carrers.
D'una manera bastant semblant, si m'ho permeteu, a l'exemple del Club de Golf Terramar?
És que això, nosaltres, n'hi ha tres opcions, a llarg termini, mig termini i curt termini, i el golf és el curt termini, el golf també pot jugar un paper determinant en aquesta situació. I per què dic això? Perquè nosaltres ja hem parlat amb el LACA, vam parlar al seu moment, i ara estem en una situació de que es pot fer obres a aquesta depuradora, això s'ha de parlar també a la Mancomunitat, que té delegada la gestió de l'aigua, es pot fer obres en aquesta depuradora, fer els equipaments necessaris per poder generar aquesta aigua, que és la maquinària que falta a la depuradora. D'aquesta manera, a llarg termini, sí, es pot utilitzar aquesta aigua fent unes canalitzacions fins a un depòsit pugui estar l'aigua emmagatzemada per a poder utilitzar.
És a dir, perquè tothom ens entengui, la depuradora de la recta de la Mata s'hi hauria d'incorporar aquesta maquinària que servís per purificar l'aigua,
sí, regenerar
l'aigua, per utilitzar-la pel rec, pels carrers...
Exactament. I això seria mitjançant una canalització d'aquesta aigua, i això és a llarg termini. Uh-huh. A curt termini és, o a mig termini és fer aquesta mateixa obra per aprofitar l'aigua mitjançant uns camions cubes que puguin agafar aquesta aigua regenerada per poder utilitzar-la,
sí,
tant pel rec com el rec per la neteja dels carrers. I a mig termini, a curt termini, perdó, tenim una ocasió i una oportunitat, i jo he parlat amb el Club de Golf, perquè el Club de Golf té aquestes instal·lacions per generar aigua.
Voleu dir de fer un conveni?
Exactament. Més que un conveni, el primer que s'hauria de fer és parlar a l'ACA, perquè la concessió que té el Club de Golf, l'ús de l'aigua és exclusiva pel rec del Club de Golf.
D'acord.
Aleshores seria parlar amb l'ACA, que no hi hauria cap problema de parlar amb l'ACA.
És a dir, l'ACA ha autoritzat el Club de Golf Terramar a utilitzar aquella aigua per aquest ús. Per
exactament.
Tant, si s'ha d'utilitzar per un altre ús, l'ACA
ha
de donar el vistiplau.
I no hi hauria cap problema. Nosaltres ja vam parlar amb l'ACA en el seu moment i dijous, divendres, vaig fer també unes trucades, no hi hauria cap problema.
Ahà.
Perquè, i també parlem al golf,
sí,
perquè el golf pogués cedir d'una manera urgent,
sí,
en aquesta,
sí,
situació,
sí,
aquesta aigua que pot regenerar per els,
sí,
seus,
sí,
propis mitjans.
I que serveix per netejar els carrers i que serveix
per... I pel tema del rec, sobretot jo crec que són actuacions que s'han de fer, s'han de començar a fer ja. També aquesta obra, la que sabem que pot subvencionar-la fins a un 80%, això s'ha de parlar la comunitat sobretot, i jo crec que és una oportunitat que tenim i que s'ha de posar a treballar a curt termini manera que la setmana que ve, la setmana següent, puguem tenir aigua per poder regar els nostres carrers i netejar, és parlar amb el golf.
Això podria ser d'una manera més o menys immediata?
Sí. Parlar amb l'ACA en una
immediata
setmana...
Immediata vol dir un mes d'octubre?
No. Sí, l'ACA en una setmana pot ampliar la concessió del golf i amb el golf no n'hi hauria cap problema perquè el golf no utilitza.
Ara faria allò de com el detergent, eh? Sí. I a qui se lo ha dit?
Bueno, vostè i els ciutadans de Sitges. Ho he parlat amb molta gent, hem parlat moltíssima gent. Aquest estiu ha estat mogut.
Algú del govern ho sap?
No, he pogut parlar amb ells, però és una situació...
I mira que s'heu de parlar, eh?
Sí, però és que no hem tingut ocasió, no hem tingut oportunitat fins fa... molt poques hores de poder tenir una reunió més o menys formal amb el govern, que vas tenir la primera reunió va ser ahir, i no hem tingut ocasió tot aquest estiu de poder parlar amb el govern. El govern està treballant les seves línies, jo soc molt respectuoso a l'acció de govern, i nosaltres sempre que puguem col·laborar o participar en qualsevol projecte que sigui beneficiós per la vila, ja estarem, com fet sempre.
Comencem per un genèric, perquè sí que és cert que en algun moment, després ja parlarem d'aquell ple del qual volem també l'opinió de tots, però sí que és cert que en algun moment, des del Partit Socialista o Margalló, d'alguna forma se li ha retret al govern que s'hagi arrugat o que s'hagi fet seus alguns projectes que vostès varen iniciar.
Bueno, primer, això és normal, això tampoc no s'ha de fer...
Forma part del joc de la política.
És normal, nosaltres vam deixar moltes carpetes obertes, vam deixar molta feina feta i el govern el que està fent és tirar endavant aquesta feina que nosaltres ja vam deixar pràcticament engestida. N'hi ha molta més que no saben en quina situació està. Jo puc parlar de l'àrea de turisme. Jo vaig deixar 3 convenis a punt per signar, de fet no es va poder signar perquè ja estaven en funcions, a punt de signar 3 convenis de col·laboració a l'organització amb la Pride, amb els Bears i amb el Password. No sé en quin punt estan aquests convenis i també en la celebració d'un esdeveniment tan important com és aquest que es farà al Port d'Aigua Dolç relacionat a la Copa Amèrica. També tenien a punt de signar un conveni de col·laboració de l'Ajuntament que no sé, fins fa 2 setmanes l'Ajuntament no ho havia signat, no sé què ha passat aquestes 2 setmanes, però fins fa 2 setmanes l'Ajuntament no havia signat aquest conveni quan ja estava pràcticament tancat perquè l'Ajuntament també fos col·laborador d'aquest esdeveniment.
Aquest inici de la legislatura com l'heu vist?
Complicat, però complicat sobretot per la imatge que hem pogut donar de cara a la ciutadania. Jo crec que van ser uns moments molt, molt difícils per tothom, però bueno, és el que té la política també. Jo no tinc res a dir a cap grup municipal. Va ser un moment complicat perquè jo crec que no, ni els grups polítics, cap d'ells es mereixen aquesta situació, ni la ciutadania de Sitges mereix aquesta imatge que hem donat. Però bueno, és el joc de la política. Jo estic tranquil i content.
Ara hi arribarem a aquest assumpte. Creieu que aquest govern, tal com està configurat, té llarg recorregut?
Jo crec que no, jo crec que n'hi ha moltes ferides per tancar dintre del govern. A mi em sorprèn moltes vegades algunes de les declaracions que també en té acostumats a la supèrbia i fins i tot prepotència d'algunes declaracions de la senyora Gasulla quan deia l'altre dia que l'entrevistava a vostè que hem de passar el dol. O sigui, nosaltres no hem de passar cap dol, nosaltres estem molt tranquils del que hem fet i del que hem fet sempre, o espetant un ple municipal que li va dir a la cap de llista de Junts que superi el 17 de juny. Jo crec que això no entra dintre del joc polític, ni ha d'entrar dintre del joc polític, però nosaltres estem molt tranquils del que van fer i tenir la consciència molt tranquil·la de totes les decisions que van prendre al seu moment.
Deixeu-me que us pregunti per un futurible, perquè és obvi que la relació entre Luis Miguel García i Aurora Carbonell, fins on es podia copsar des de fora, va ser sempre bona.
Sí, jo tinc molt bona relació.
La percepció externa era aquesta.
Jo no sé la relació que té ella amb mi, però jo tinc molt bona relació a la senyora Carbonell i la mantinc. O sigui, no.
Deixeu-me que faci un pressupòsit, que és un parlar per parlar. Imaginem-nos que Aurora Carbonell us diu: Luismi, torna. No, i aconseguim una majoria.
Ara mateix és complicat. Nosaltres passar a formar part d'un govern que n'hi ha 2 grups que no tenim cap confiança, Fes per Sitges o el Versen com ho podem, no tenim cap confiança, és molt, és pràcticament impossible.
Una sensació que ningú té confiança en ningú,
Bueno, cadascú sap dic, el paper que ha de jugar.
Que des de fora hi ha un punt de ningú se n'està refiant massa de ningú, no?
Bueno, vostè ho sap perfectament. Vostè el dilluns, el dia 15 de juny, dos dies abans de l'exposició de l'Ajuntament, alguns portaveus, pràcticament tots els que estan formant govern ara, li van mentir. Li van dir que s'anaven a l'oposició pràcticament plorant aquests micròfons quan tenien, d'hores abans, tenien un pacte ja tancat amb ells. Cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat, nosaltres hem assumit les nostres quan s'ha tocat fer aquest exercici i no tenim cap problema i estem molt tranquils. Ara, entrar a governar ara en aquesta situació ja no n'hi ha cap possibilitat.
Però en qualsevol cas venen uns pressupostos que necessitaran, òbviament, una majoria per poder ser aprovats.
Sí, nosaltres estarem allà cada vegada que es cridin a negociar qualsevol punt. Nosaltres estarem allà, com hem fet sempre. El que sí que demanarem i demanem al govern que tingui una mica més d'agilitat, el que no és normal, que es cridin, ara estem parlant de les ordenances fiscals. Que es cridin a parlar de les ordenances fiscals quan ja el test ja està acabat, ja està pràcticament publicat i ja no n'hi ha marge de negociació. Nosaltres seiem a parlar amb el govern, volem treballar les ordenances fiscals, com volem treballar el pressupost de Sitges, perquè és una eina molt important per a la ciutadania.
Que teniu la sensació d'estar vivint el que abans vivia l'oposició quan ho deia en veu alta?
No. Bueno, jo crec que no, eh? Jo crec que no. Jo crec que la situació és distinta, però bueno, és... cadascú, els partits que abans estaven a l'oposició tenien un discurs, un missatge que ho han canviat, i nosaltres tenim el mateix discurs en l'oposició que estiguem.
Va acabar aquell ple extraordinari del 19 de juliol, i Luis Miguel García, li van sortir diverses coses, així en veu alta. Una, que havia estat el ple més esperpèntic en molt de temps, i una altra, que jo diria que entraria dins aquell capítol del riure nerviós, perquè si no costa d'entendre. Quan va haver un moment en què Luis Miguel García va dir és que ja no sé què estic votant, i veu riure en un moment de clara tensió.
Bueno, jo
que us va sortir, jo què sé, per treure de dins...
Jo crec que aquest ple va ser un desastre, va ser penós, tot el ple en si, i jo crec que si tinguéssim una vareta màgica hauríem
d'esborrar
aquest ple. N'hi ha una presidència del plenari, en aquest cas, que està encarnada la persona del David Martínez, que no va ser capaç de posar ordre, ni hi havia un moment que jo crec que ja no sabia, ni ell ni jo sabíem què s'estava votant, què estaven fent allà. Jo crec que la situació de excepcionalitat que va portar aquest ple, la d'emergència social, una situació sobrevinguda que a tots es va sorprendre molt, doncs va fer a tots anar una mica, com es diu en castellà, com pollo sin cabeza. Jo no estic satisfet de com es va desenvolupar aquest ple i tant de bo poguessin canviar algunes de les coses que es van fer.
Genera a vegades aquella sensació de... tothom al final li sap molt greu el que va passar, però en el seu moment no hi ha ningú que digui aturem-ho, això.
Sí, això jo he parlat en algun regidor...
I si voleu la metàfora del tren, eh? Sí. En algun moment, algú, en el seu cap, ha de dir no, això no pot seguir d'aquesta manera perquè tots ens estem fent mal i estem fent mal a la institució i està passant aquí una cosa que no ens agrada gens i tal.
No, i és així. Jo he parlat d'algun regidor de govern que em parla d'aquest ple i jo l'he dit, és el president del plenari en aquest moment, el David Martínez, tenia que haver fet una aturada. Escolta, aturem aquí, reunió dels portavos del grup municipals i regressem una mica tot el que estem fent. I si s'ha d'anul·lar aquest ple, hi ha un recurs de reposició dels treballadors que em sembla perfecte que els treballadors utilitzin aquesta eina.
L'heu pogut llegir?
Sí, ho he llegit el que
sí,
van enviar.
Sí, sí.
Bueno, nosaltres sempre hem estat al costat dels treballadors i estarem sempre al costat dels treballadors. Nosaltres no farem mai res que pugui perjudicar un treballador de la casa. Nosaltres fem política i dediquem a fer política, i en aquest cas personalment jo porto 40 anys ja, porto 4 dècades militant en un sindicat, i el que he fet durant tota la vida és defensar els dels treballadors.
M'ho poseu molt bé, precisament. Creieu que, com la reflexió en veu alta que també ens ha fet a posteriori el regidor de Vox, a qui vàrem tenir, gairebé parlàvem més amb un advocat que no pas amb un regidor de Vox, però en qualsevol cas la reflexió ens ha servit, que el fet que l'Ajuntament es presentés com a acusació particular d'una forma induïda estava assenyalant els treballadors? Els estava perjudicant d'alguna manera?
Aquí hi ha un problema. A veure, és que primer no hauria de ser acusació particular, sinó acusació personal. Ja va ser una primera errada, és una diferència entre una i altra. I després tenim un problema...
Perdó, amb què es diferencia? Fins on pugueu explicar?
No, la acusació... La veritat és que jo no puc explicar. Jo he parlat amb els meus serveis jurídics i m'ha dit que una cosa és l'acusació particular, una cosa és l'acusació personal que podem presentar com a ajuntament. Aquí n'hi ha diversos punts. Primer, un tema semàntic. O sigui, es diu acusació particular o personal. No té un altre nom. Però una acusació personal el que fa és poder personar-se en un procediment i poder tenir accés a tota la informació. I això és el que nosaltres demanaven. Poder tenir accés a tota la informació. Tota la informació que es puguin donar. Quan n'hi ha informació que sigui personal, nosaltres no hem de fer res.
Però en aquest cas, el senyor Gelabert deia, ho pots tenir perfectament sense necessitat de presentar-te com una acusació particular, sinó com una part afectada per aquest procés i també tindries accés a tot.
Sí, però és que nosaltres, l'Ajuntament, no sabem encara en quina situació està. Legalment o jurídicament, en quina situació està. Nosaltres hem demanat informació i ens han donat la informació, no sé si tota, perquè no ho sabem, la informació que poden donar. Però durant tot aquest estiu hem estat treballant, hem parlat amb molta gent, hem parlat també amb alguns treballadors que estan en aquest procediment i hem parlat amb serveis jurídics i també hem estat treballant i recuperant informació de plens anteriors. Sí. I la situació jo crec que és suficientment greu per donar explicacions. Jo sé que l'alcaldessa està en una situació complicada i em costa que ja té ganes d'anar a declarar. Ara sembla ser que s'ha tornat a aplaçar el termini de les declaracions, però jo em costa que ja té ganes de declarar, el que passa que ja portem 3 mesos, he passat a mafalar 3 mesos dels fets desagradables fets del 21 de juny i jo crec que la ciutadania de Sitges mereix que surti algú a explicar el que va passar fins on pugui, però s'ha d'explicar alguna cosa. El que no podem fer, sembla que estem en una situació, una societat narcotitzada, que aquí no ha passat res, ha passat una situació molt greu. Si és cert el que diuen, si és cert que diu la policia, estem davant el cas de corrupció més gran de la història democràtica de Sitges, i això s'ha d'explicar. Això s'ha d'explicar fins on pugui. Nosaltres som molt respectuosos a la presumpció d'innocència i a l'estratègia de defensa de tothom. Mai direm res amb això, però a la ciutadania necessita alguna resposta, fins on es pugui, però s'ha d'explicar alguna cosa. Jo crec que la setmana que ve són els 100 dies famosos de govern, 100 sí. dies de gràcia de govern, el termini ja s'està escurçant, el termini ja s'acaba i nosaltres no volem fer res fins que l'Ajuntament, o en aquest cas una part del govern, doni algun pas, però si veiem que aquest pas no acaba, doncs serem nosaltres els que sortirem a explicar el que sabem, i a partir d'aquí obert a qualsevol pregunta de tothom.
Us pregunto, si en el ple d'aquest proper dia 27, el ple de setembre, en què probablement aquest recurs dels treballadors es posi sobre la taula o no es pugui posar en algun moment perquè el ple hagi de respondre, o els propis partits polítics que en el seu moment van posar sobre la taula la celebració del ple extraordinari, què hi votaríeu?
Primer, no crec que vagi a aquest ple. S'està fent un informe jurídic de secretaria i sembla que no arribarà a aquest ple, que serà el mes d'octubre.
Doncs sigui
l'octubre.
Nosaltres
qualsevol actuació que vagi en benefici o que pugui no perjudicar els treballadors, nosaltres donarem suport. Si s'ha d'anul·lar els 2 punts d'aquest ple del 19 de juliol, nosaltres donarem suport a aquesta proposta. El que sí que farem és i demanarem al govern, ja és una primícia, sí, nosaltres sí. demanarem al govern que en el mateix decret d'anul·lació d'aquests punts que estiguin perfectament exposats jurídica i legalment, en el mateix dictamen ja n'hi hagi un punt que inclogui la creació d'aquesta comissió informativa de caràcter especial al dia següent. El dia següent, que és la constitució d'aquesta comissió per poder tenir accés a tota la informació. I nosaltres donarem suport a aquest document. Nosaltres mai perjudicarem els treballadors, nosaltres fem política.
Ara us pregunto, i a partir també d'aquesta reflexió que deixeu, si s'hagués esperat una mica més, o si s'hagués parlat una mica més entre tothom, aquell ple s'hagués desenvolupat d'una altra manera?
O potser
que... fins i tot no s'hagués fet i s'hagués fet en un altre moment en què tot hagués estat més ordenat i més...
Sí, però en aquest moment pensa, Vicenç, que ningú volia parlar amb ningú. En aquest moment feia un mes que s'havia constituït l'Ajuntament, les ferides estaven molt obertes i ningú volia parlar amb ningú. Nosaltres vam prendre una decisió i vam parlar amb un altre grup, van dir, escolta, fem això, van estudiar, van mirar les possibilitats que tenien de tirar endavant. Nosaltres volíem, sobretot, donar a la ciutadania aquesta visió. Escolta, estem aquí i volem el mateix que tu, volem que això s'aclari. Què està passant aquí? I no havia possibilitat de parlar, perquè jo crec que les relacions estaven totalment trencades en aquest moment. Afortunadament, jo crec que això ja ha passat. I
és que és el que us anava a preguntar. Ningú volia parlar amb ningú? Ara hi ha més possibilitats que algú vulgui parlar amb algú altre?
Nosaltres, del PSC Margalló...
Que en tingueu la intenció i que tingueu la disponibilitat, no ho qüestiono, no. Ho dic, sí, des del punt de vista exterior, com a testimoni, teniu la sensació que ara hi ha més intenció de parlar que fa, que fa un mes?
Depèn, jo puc parlar...
De què depèn?
Jo puc parlar del meu grup, no puc parlar d'altres grups. No.
Ho dic perquè qui us escolti, pensi, home, no sé si han canviat molt les coses com perquè ara es pugui abordar una qüestió tan complexa com aquesta amb una capacitat de diàleg major que fa un mes.
Jo puc parlar pel meu grup. Nosaltres ni tenim que passar cap dol i ni tenim que superar cap situació. Nosaltres podem parlar en qualsevol grup polític, tant del govern com de l'oposició. El que no farem és nosaltres ajudar o col·laborar no dic amagar la informació, però sí a no ser suficientment transparent i explícit. Jo crec que en el cas aquest del recurs dels treballadors, respecto perfectament i em sembla perfecta aquesta actuació i donarem suport, no hi ha cap problema, però el que no permetrem mai és que cap grup polític s'amagui darrere dels treballadors o utilitzi els treballadors com un escut. Nosaltres hem vingut a fer política, nosaltres parlem de política, de responsabilitats polítiques. Ni aquí ni hi ha responsabilitats polítiques, que s'hauran de donar explicacions algun dia. I és el que reclamem nosaltres. Però ja no tan sols les responsabilitats judicials, això ja és una qüestió del jutge i tal, però és que parlem també del senyor Nacho Rubí. Se sap pel que s'ha dit, i nosaltres hem estat investigant o estudiant durant tot aquest estiu, que la taula del tercer sector, els pagaments que feia no eren acords a la seva obra social. I el secretari de la taula del tercer sector, segons les nostres informacions, fins al juliol del 2019 era el senyor Nacho Rubí. Del 17, que s'està investigant, fins al 19, que és a la secretaria de la taula del tercer sector, el senyor Nacho Rubí hauria de donar alguna explicació també. Si aquestes factures, que sembla ser que no eren suficientment clares del que se tenia que pagar en aquest moment, si ell era el secretari, tindrà que donar alguna explicació. I això són responsabilitats polítiques, no són responsabilitats penals. Nosaltres demanarem explicacions també al senyor Nacho Rubí per aquest cas.
Creieu que, volent o sense voler, els treballadors han estat assenyalats, excessivament assenyalats?
Per la nostra part, no. No, en absolut, per la nostra part no. És que jo mai he parlat de cap treballador, mai he parlat de cap treballador. Nosaltres hem parlat sempre de les responsabilitats polítiques. Si recordes el ple del dia 19, jo vaig deixar molt clar en aquesta esmena in voce que vaig fer, que parlaven de les declaracions de l'últim responsable polític. No parlaven dels treballadors. Nosaltres, els treballadors, estem al costat d'ells i si qualsevol cosa que necessitin, ja saps que tan sols han de trucar-me. Alguns m'han trucat i hem parlat molt.
Què us han dit? Què us han dit? Em refereixo, òbviament, bueno. Que qui ens escolti més serà, no? Clar, és una pregunta retòrica, no contestarà, com és lògic, allò que li han dit. Però quina sensació heu tingut quan heu parlat amb els treballadors?
La sensació és de preocupació. És, una persona que jo tinc una bona relació personal, és que jo he fet el que he fet sempre i estic segur i estic convençut que ho he fet bé. Bueno, jo no puc dir si ho ha fet bé o ho ha fet malament, és un procediment judicial obert i una investigació que ho determinarà, però jo tinc plena confiança en els treballadors de la casa, i si en algun moment algun treballador t'ha fet alguna cosa que no es podria fer o s'ha equivocat, perquè tothom es pot equivocar, jo m'equivoco cada dia 20 vegades, bueno, mirem-ho de tornar a refer aquesta cosa, i sobretot posar els mecanismes de control, perquè això que sembla que ha fallat són els mecanismes del control, començant pues, la persona de l'alcaldessa, acabant l'últim regidor, i sobretot la intervenció, secretaria, etcètera, que són els que les habilitats són els que tenen que controlar també aquest tema. Jo crec que la situació és aquesta. Aquí ha fallat el mecanisme de control. El que s'ha de fer és reforçar aquest mecanisme de control, veure el que ha fallat. Però no es pot responsabilitzar a cap treballador per fer la seva feina. Sobretot si, a més, quan fa la seva feina, com jo, quan era regidor de turisme, els treballadors feien el que jo li deia que feien. I quan hi havia alguna cosa que no li agradava, deia, escolta, això no es pot fer. Per què? Per això, pues, perfecte, pues no es fa. Cap problema. Jo crec que aquesta mena de mania que té alguns per utilitzar els treballadors com escutxe de la seva feina política, jo crec que és una errada i que no s'ha de fer. Els treballadors han d'estar a marge de tot aquest debat.
Finalment, en aquell ple del 19 de juliol va fer referència també a l'atestat policial. L'havíeu pogut llegir?
Bueno, hem llegit alguna cosa, demans van passar també el gerent al seu moment, i hem llegit algun document. El que passa que jo... això de les informacions que t'arriben per correu has d'agafar amb pinces perquè tampoc saps...
És a dir, us havia arribat per sí, aquí i per allà, allò, una de per aquí, una de per allà.
Arriben informacions i hem tingut moltes converses, ja et dic, i bueno, sembla que les coses no es van fer bé, sobretot en l'època de l'alcaldessa era regidora de platges. Sembla que és quan no es feia les coses no es van fer prou bé. I ara, això és una informació que s'ha d'agafar amb pinces, perquè qualsevol pot fer avui en dia intel·ligència artificial aquesta, però la informació que tenim és una situació prou greu, i aquí no parlem de que ningú vagi a la presó, no, si nosaltres no volem que ningú vagi a la presó, aquí en una seguretat política és que si n'hi ha un judici el dia que arribi, pues acabarà segurament amb una habilitació, però jo crec que s'ha de donar són explicacions polítiques, pues, els polítics són els que han de donar explicacions del que han passat fins a un punt. Jo respecto la seva estratègia de defensa, però han de donar aquestes explicacions.
Això és el que us agradaria que passés a partir d'ara?
Sí, és que ja hauria d'haver passat.
Ho dic perquè, vist aquell ple del 19 de juliol, vista la valoració de tothom sobre aquell ple, o de gairebé tothom, o com a mínim de tots els que han passat per aquesta taula, vist el que pot passar a partir del recurs dels treballadors, el que us agradaria fonamentalment és que el govern pugui explicar fins on pugui, perquè s'està, diguem-ne, en un procediment preliminar, fins on pugui tot allò que
sí, però és que això ja anem tard, això ja s'hauria d'haver fet fa temps, ja anem tard. Jo respecto les estratègies de defensa, això que quedi clar, i la presó d'innocència per sobre de tot, però és que s'han de donar explicacions, i tota la informació que nosaltres hem estat recollint s'indiquen que n'hi ha un problema, sobretot un problema de control, i això s'ha d'explicar què és el que ha passat. De fet, l'Ajuntament va publicar un document el dia següent dels fets del 21 de juny que deia que s'havien detectat unes irregularitats i que s'havia actuat.
I que s'havia actuat sobre aquestes irregularitats.
Això, estem d'acord al 100%. Quin és el problema? Que l'Ajuntament parla d'irregularitats i l'UDEF i el jutjat parla de delictes. I això és el que s'ha d'explicar i s'ha de treballar i s'ha de dir, escolta, és que estem en aquesta situació.
Veu, jutjat encara no deu parlar de delictes.
No, de moment el jutjat
jutjat encara no s'ha manifestat. L'UDEF parla de delictes.
Parla de delictes, fins ara sembla que són 7 delictes. Havia el primer document, sembla que eren 11 investigats, i ara n'hi ha algun que ha anat a declarar de manera voluntària, sembla que ja són 12 o 13, sembla que s'ha augmentat 2 o 3, s'han augmentat els investigats. I l'UDEF parla de delictes, de malversació, prevaricació, falsedat de document públic, etcètera. Bueno, i això és la situació que n'hi ha. L'Ajuntament reconeix aquestes irregularitats, jo aplaudeixo les actuacions que es van fer, però la diferència està en que l'Ajuntament diu irregularitat i l'UDEF diu que són delictes. Bé, ja la jutgessa ja determinarà.
Per tancar aquest assumpte, què creieu que ha de quedar o quina lliçó ha de prendre la classe política del que s'ha viscut?
Primer, jo crec que tots hem de ser honestos i hem de tenir un únic criteri. Que no podem fer és dir una cosa i per darrere dir una altra. Nosaltres estem representant a la ciutadania de Sitges. La ciutadania de Sitges mereix un polític que estiguin a la seva alçada. I nosaltres en aquest estiu, tots en global, un mes, un altre menys, no hem estat ara amb aquesta alçada. Però jo crec que hem de fer tots una reflexió conjunta, escolta, estem representant a la ciutadania de Sitges, Sitges és el millor poble del món i nosaltres hem d'estar a aquesta alçada. I tothom ha de fer aquesta reflexió, però hi ha partits que s'han instal·lat en la... Ai, no m'agrada dir la mentira, jo parlo molt amb l'Albert Oliver, dir, no diguis mentir, dir que falta la veritat. Bueno, falta la veritat i això és complicat perquè no, jo crec que no es mereixem aquesta mena de fer política.
Com que no tenim massa minuts, perquè n'hem ocupat molts amb aquest tema que necessitava la reflexió també profunda del portaveu del PSC, o Margalló, anem per un altre assumpte que és també sobre la taula i que cal trobar una sortida. Club Natació. I el consorci del Club Natació i la situació del Club Natació. És a dir, per una banda, com està el club des del punt de vista, com saben tots vostès, d'aquest administrador concursal, d'aquest pla de viabilitat, d'aquesta sol·licitud d'una quita de 50.000 euros, i per altra banda, com es dissol el consorci i sobretot aquest altre punt que és la valoració de l'equipament i de la taxació que s'ha fet de l'equipament i aquestes divergències entre la taxació que va encarregar l'administrador concursal i la que la pròpia institució, l'Ajuntament, també ha fet i que són absolutament, vaja, no concorden per enlloc. Valoració així en general i després totes les particularitats que vulgueu.
La valoració és complicada perquè portem ja massa anys amb aquest tema i aquest tema s'ha d'acabar d'una vegada ja per totes. Jo crec que l'Ajuntament en aquest cas, tant el mandat anterior com sembla ser que està continuant aquest mandat, ha agafat les rendes de l'assumpte i que la situació, la solució ja està en camí. El que no podem fer nosaltres és ni fer quites perquè estem parlant de diner públic i no podem perdonar aquests deutes que tenen algunes activitats a l'Ajuntament, però el que s'ha de fer és seure's totes les parts, dissoldre ja el que és el consorci i parlar del que s'ha de fer allí. El primer que s'ha de posar sobre la taula és que l'activitat esportiva s'ha de mantenir sí o sí. Aquí no n'hi ha, jo crec que no n'hi ha cap grup que digui el contrari, això és l'activitat esportiva s'ha de mantenir sí o sí i s'ha de reforçar aquesta activitat. Si s'ha de fer mitjançant la venda dels equipaments o una subhasta, això els tècnics de l'Ajuntament són els que tenen tota la informació i segur que ells veuran quina és la millor solució per al poble de Sitges, però això és un tema que s'ha d'acabar ja portem massa temps i nosaltres en aquest cas sí que estarem al costat de l'alcaldessa per prendre totes les decisions, per dures que siguin.
Uh-huh. Us deixo un apunt que aquests dies també escoltàvem a l'entorn de la possibilitat de vendre l'equipament i bé, aquella reflexió tan òbvia de dir bé, vendre's equipament públic, vendre's una propietat pública, fins a quin punt això no genera també un altre debat sobre si clar, treure't patrimoni teu del damunt?
Nosaltres no estem a favor ni estem en aquest punt de vendre o de renunciar al patrimoni municipal. El patrimoni municipal no és de l'Ajuntament, ni del govern, ni del PSC Margalló, és de Sitges, és de tots els ciutadans de Sitges. No estem en aquest punt i nosaltres amb això sí que no jugarem.
És a dir, el que entendríeu és, bàsicament, una fórmula de sortida a partir del que s'ha dit, que signifiqui l'externalització de la gestió del...
Jo crec que és la millor donar aquesta una licitació, un concurs, una licitació amb unes condicions i seria la millor solució per tothom. El que no podem nosaltres és perdre el patrimoni de tots.
Què se li pot dir a la gent del Natació, doncs? Perquè, esclar, ens van dir, si no hi ha aquesta quita, el Natació desapareixerà.
Però és que la gent del Natació ha d'entendre que és que l'Ajuntament està en una posició molt, molt complicada. O sigui, donar una quita de 50.000 euros, està al voltant de 50.000 euros, és molt complicat, perquè estem parlant de diners públics. I si nosaltres, en aquest cas el govern, agafa aquesta via, qualsevol altra entitat o qualsevol altre grup que tingui problemes també vindrà a demanar aquesta quita a l'Ajuntament i això no. Nosaltres estem treballant, estem manejant diners públics i no podem anar per aquesta via. Jo crec que la situació aquests 50.000 euros ja ve de molt lluny, s'hauria de buscar una solució ja fa molt de temps, fa 6, 7, 8, 10 anys, però ara jo crec que en aquest punt ara mateix, i a més estic convençut que en cap cas la intervenció de l'Ajuntament autoritzaria aquesta quita.
Aquesta quita de 50.000 euros. Bé, està acabant l'estiu. Teníeu, i creiem recordar, perquè esclar, amb tants candidats i tantes candidates, teníeu una, no sé si dir solució, o projecte a partir de tècnics per al litoral, les platges. encara està sobre la taula la proposta que el PSC assenyalava en el seu dia en campanya electoral, PSC al Margalló.
Nosaltres vam treballar aquesta proposta, vam parlar amb entitats i a la universitat per a veure quina és la millor proposta.
Refresqueu-nos la memòria, perquè, és clar, han passat tantes coses i han donat tants toms a la vida. La proposta que presentàveu, en quin sentit anava?
Era la qüestió de les espigons inflables, espigons submergits inflables, i jo crec que és la millor solució que n'hi ha ara, i no perquè jo no tinc ni idea, però diuen els tècnics, i nosaltres que van aprofitar també i van parlar ja amb el Ministeri, van parlar amb la delegació de Costas, i Costas ho veia igual que nosaltres. De fet, el divendres passat el delegat de Costa va participar i més o menys va dir que això és una solució, perquè Costas el que es deia a nosaltres és que els que no volen són fer més proves pilots, no volem més experiment ni més proves pilots en tot el litoral de l'Estat. Aleshores, aquesta proposta que ja havia estat provada en alguns punts del litoral de l'Estat, pues era una proposta que era molt interessant i que el Ministeri podia i estava disposat a jugar. Després va passar tot el que va passar, nosaltres seguim mantenint els contactes i les converses amb el Ministeri sempre que calgui, si la senyora alcaldessa necessita qualsevol cosa del meu grup en aquest sentit, sap que té la mà estesa, no? Però l'altre dia van sortir unes altres propostes i no sé...
Sí, però bàsicament n'hi havia una també d'espigons submergits inflables, en aquest registre també que comenteu.
Jo crec que tothom està d'acord, tothom, les persones que nosaltres hem parlat, que és la millor solució pel litoral de Sitges. Aleshores, jo crec que la solució, s'ha de començar a treballar en aquesta solució, s'ha d'anar al Ministeri, que el Ministeri assumeixi el cost d'aquests espigons, i això, bueno... un regidor de platges i un regidor de medi ambient, que són els que han de treballar.
Ho dic bàsicament també perquè qui ens escolti pugui pensar, o li pugui quedar ben clara, per al PSC al Margalló aquesta seria la solució.
Sí.
Per protegir la façana marítima i les platges i deixar-les més o menys en condicions òptimes de cara a aquest futur tan complex que ve.
Pues sí, amb tota la informació que tenim i tot el que van treballar, no tan sols durant la campanya, sinó ja molt abans, l'estiu passat, nosaltres apostem per aquesta solució.
Uh-huh. I ara, aquella pregunta que li deia a Luis Mil, li farem, perquè concretem amb allò, i escolta'm, i això de la Renfe Adif és una mica Can 60, per què va tornar a descarrilar el mateix Talgo?
Bueno, el Talgo, no se sap encara per què va descarrilar, però el Talgo ja va entrar a l'estació de Sitges, des del costat de Vilanova, ja va entrar amb un eix descarrilat, que ja es veu a les travesses de ciment que ja estan picats per la roda del Talgo, i a la sortida ja al costat de Barcelona, que n'hi ha els canvis, pues sembla que la roda ja va sortir d'allí i va descarrilar. No, afortunadament no va haver cap dany personal i els danys materials es van solucionar ràpid. Però bueno,
I ens dèieu que es va col·locar un aparell de nom estranyíssim, però anirem a dormir sabent una cosa més, perquè aquell aparell es diu...
Sí, bueno, per això, després del descarrilament el Talgo es va aparcar aquí al costat de l'Oasis, la via aquesta, una via morta que hi ha allà, i després de revisar tot com estava l'eix del Talgo, sí que n'hi havia algun problema en l'eix per poder continuar circulant, i el que van fer va decidir traslladar el Talgo al taller de Vilanova, es pot reparar allà al taller de Vilanova, i el que fan en aquest cas és muntar l'últim cotxe, que és que està descarrilat a sobre d'un diplori.
D'un diplori que és com una mena de patinet amb rodes,
Sí, un patinet amb rodes.
Que s'adapta a la via.
És un eix amb dues rodes petites. Són rodes petites, se posa el cotxe a sobre d'aquestes rodes, perquè l'eix estava trencat, l'últim eix del Talgo, i se pot circular a 10 km per hora, no n'hi ha cap problema, pot circular fins al taller en aquest cas. I sembla ser perquè
a la maniobra
d'aproximació al taller
de Vilanova,
les vies del taller no estan suficientment prou bé tampoc,
pues torni.
El diplori va caure i va anar al terra.
Va, pregunta final. Renfe i Adif s'han de posar molt les piles?
Molt, molt les piles.
Molt,
Tenim un dèficit d'infraestructures brutal, encara que ara el Ministeri està posant molts diners. Ara n'hi ha molèsties, tothom. Jo rep molts correus de gent que s'està...
Bueno, ja m'ho suposo, perquè esclar, com que també sou un referent a la xarxa de problemes de Renfe, Adif...
Gent que envia correus i pregunta per què passen les mercaderies, el túnel de Castellbisbal està tallat per obres, n'hi ha obres en moltes línies d'ara de Catalunya, i a més també s'ha comprat material nou que vindrà l'any que ve, ja vindran els trens nous. El govern de l'Estat està posant molts diners en infraestructura.
Ho dic perquè la gent té dret a estar emprenyada, no?
Bé, jo crec que sí, quan les coses de ser un mitjà públic com aquest, quan no es dona un bon servei, té de tot el dret a estar emprenyada, nosaltres els treballadors també.
A veure si Renfe necessitaria una altra Mercè Sala.
Bueno, Mercè Sala va ser un referent
perquè
històric.
Perquè allò va ser una sacsejada general. Els bitllets van pujar, però sí. Els trens van canviar d'un dia per altre, gairebé.
Sí, era un alt moment. I
més, fa 30 venia, anys d'això ben sí, bons, eh?
Se venia d'un dèficit també molt important. I ara jo crec que estem en aquest moment. Ara no tenim una Mercè Sala, però tenim un Raúl Blanco. Ahir vaig estar parlant amb ell, precisament. I tenim la ministra Raquel Sánchez, que s'han posat a treballar en aquest tema, i estic segur que s'ha de tenir una mica de paciència, però que qüestió d'un parell, tres anys, veurem un canvi molt important de la xarxa.
Abans de passar per la Constitució del Congrés dels Diputats...
No em preguntis, perquè jo...
No preguntem, ja està. Que prou en tenim aquí, eh?
Sóc incapaç de fer una porra, però jo ahir parlava un grup d'amics i tal, i jo deia que el 28 de desembre, el dia dels innocents, comença la campanya electoral, i el 14 de gener a votar.
Bueno...
Ojalà, tant de bo m'equivoqui.
En qualsevol cas, és bé, també és nostre, però ara és més problema seu que nostre. Luis Miguel García, gràcies.
Gràcies a vosaltres.